Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 7 minuts del matí, enfilem ja l'última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres. I com podeu endevinar per la sintonia, avui parlem d'història, però parlem d'història de Valldoreix, que és la nova aportació aquesta temporada al magazín de la ciutat. Història de Valldoreix, que la recuperarem en companyia del Juanjo Cortés. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
I Valldoreix?
També. També, fantàstic, Vivi, acabem de passar la festa major, per tant, eufòrics.
Així de ressaca esteu, no?
Estem contents, encetant la nova temporada, el nou curs, i per tant, amb il·lusió de fer coses i d'anar fent poble.
Doncs el Juanjo ens acompanyarà aproximadament un cop al mes. Ja sabeu que els dimecres a aquesta hora combinem història de Valldoreix, història de Sant Cugat i també històries de Sant Cugat, amb personatges i protagonistes. Per tant, ens estrenem avui parlant dels orígens de Valldoreix, no? Que és el que farem.
Dels orígens i la pregunta, no? Com és la primera sessió d'aquestes col·laboracions amb el vostre espai, doncs fer-nos la pregunta de què és Valldoreix, no? Perquè tothom té la seva visió i jo diria que ningú té clar què és Valldoreix realment, no? I evidentment té un origen històric important que molta part de la població desconeix, no? Per molta gent, Valldoreix és una urbanització i, de fet, hem de tenir en compte que encara no ha perdut aquest sabor estiueig del segle XX, que va marcar tot el segle XX, i per tant, per molta gent, quan senten parlar de Valldoreix, recorden aquella època d'una urbanització, de segones residències, d'estiueig, on la gent de Barcelona sortia de Barcelona per passar el cap de setmana i per passar els estius, els llargs d'estius, que eren tot una festa a la Valldoreix, no? I anaves de casa en casa.
Per tant, descartem aquest concepte.
No. Bueno, forma part de la seva història i de la seva personalitat.
Però no serviria per la definició actual.
Exacte.
No és una urbanització.
No és una urbanització. Ho ha estat, és un model urbanístic de ciutat-jardí que va definir tota una època, començant des del segle XX, i per tant, un altre dia en podem desenvolupar doncs, tot aquest concepte del que ha estat Valldoreix urbanísticament al llarg del segle XX i que encara doncs, conserva bons trets, no? Per una altra banda, per molta gent, Valldoreix, que és això tan estrany que es denomina com una entitat municipal descentralitzada, una MD. Una MD defineix el que és un govern local. Les lleis tant estatals com catalanes, com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, preveuen l'existència d'entitats municipals descentralitzades. I una d'aquestes és Valldoreix. I què vol dir això d'una EMD? Doncs vindria a ser una mena d'autonomia dintre d'un municipi. Pobles o nuclis que tenen una personalitat, que tenen una història, que tenen una voluntat de ser poble, una voluntat de constituir-se en comunitat i governar-se, doncs han assolit al llarg de la història, recuperant moltes vegades quan havien estat municipis en el passat, han recuperat una forma de govern local en la qual tenen una sèrie de competències pròpies que marca la llei, una sèrie de competències que delega l'Ajuntament del municipi i que s'autogestionen en tot un seguit de competències. És una mena d'autonomia dins un municipi, en aquest cas dins del municipi de Sant Cugat.
Però, Juanjo, ha de complir alguns requisits en concret?
Bé, actualment es poden constituir noves MDs. Bé, Valldoreix és una de les 65 MDs que existeixen actualment a Catalunya, és la més gran, a més ocupa la presidència de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya i necessita tenir tot un seguit de trets que marca la llei per constituir-se en nova MD. El que és cert és que actualment, amb les restriccions que venen per part de l'Estat, es podrien constituint noves MDs, complint tota una sèrie de requisits de solvència econòmica, de no significar un greuge pel municipi, de possibilitats de viabilitat, de tenir veritablement una identitat, etcètera, etcètera, no? Un nucli definit, etcètera, etcètera. Però actualment no tindrien la consideració de governs locals les noves MDs o entitats locals menores de la resta d'Espanya que es volien constituir. Per tant, com la de Valldoreix és de l'any 58, i es va culminar aquest any després de diversos intents que es van produir al llarg del segle XX i també del segle XIX de tenir aquesta autonomia municipal, doncs té ja un llarg recorregut i a més està sobredimensionada no només a nivell de Catalunya, que és la més gran, amb 8.200 habitants, sinó que és la més gran de tota Espanya. I per tant seria un altre debat o una altra qüestió a parlar si és l'encaix adequat aquesta figura de govern local per l'actual Vall d'Oreix quan tenim moltes MDs amb poblacions que no arriben als 100 habitants, no? De petits nuclis de muntanya, etc, etc. Per tant, és una tipologia molt diferent a la gran majoria de les 65 MDs que tenim a Catalunya. Per tant, un altre model.
Deixa'm que et pregunti, el tema de les competències estan estipulades? I per totes les MDs és
hi ha unes competències, sí, hi ha unes competències bàsiques que marca la llei de règim local de Catalunya a través originàriament de la llei de bases de règim local espanyola, però després en funció de les característiques i de la voluntat política tant del municipi com del nou òrgan o del poble que es vol constituir en MD, hi ha tot un seguit de competències que se'n diuen competències delegades, que s'estableixen a través d'un conveni competencial que l'Ajuntament cedeix aquestes competències, delega aquestes competències a aquest òrgan que és l'entitat municipal descentralitzada, que està regida per un president i per una junta veïnal, i que gestionen doncs, les competències que venen pròpies per llei, que són tot un seguit, ben emmarcades, i les altres que, com ja he dit, doncs, l'Ajuntament està disposat a delegar-les. Quin pot ser el sostre? Es pot ser tot. De fet, van tenir una MD, que ara ja no és MD, sinó que és municipi, que és la Canonja de Tarragona, que tenia absolutament totes les competències que les havia delegat l'Ajuntament de Tarragona. Per tant, és una qüestió de voluntat política i de capacitat també per poder gestionar aquestes competències.
Una dada important, tu ho has dit, ho has anomenat, però ho dic per al públic en general, que hi ha, normalment hi ha confusions o hi ha hagut confusions antigament. Hi ha president, la màxima figura és el president en una entitat municipal.
Bé, això també és un tema important a tenir en compte. La llei fins l'any 91 deia que eren alcaldes pedanis, però per no confondre amb el seu dia, el legislador l'any 91 va legislar que els alcaldes, aquests alcaldes de les MDs, passessin a dir-se presidents i els regidors d'aquestes MDs es diguessin vocals. Això també entra una mica en un xoc important, perquè és el fet de que hi ha nuclis agregats a diverses poblacions que l'alcalde designa amb una persona perquè sigui el seu representant. I aquests representants de l'alcalde del municipi en aquest nucli, en nuclis agregats de poblacions, se'ls diuen alcaldes pedanis, clar. Això entra una mica en confrontació, perquè com una persona que no ha estat escollida democràticament, que està designada pel que simplement és un representant de l'alcalde, pugui ser alcalde pedani, i mentre que un president, una persona que és escollit democràticament per sufragi universal directe dels seus veïns, doncs no tingui aquesta denominació d'alcalde, alcalde de MD o una altra denominació. Doncs bueno, és un tema que s'ha debatut darrerament en el moment que s'han intentat gestionar i configurar les noves lleis de règim local de Catalunya.
Doncs ens queda clar que són presidents i no alcaldes. Per on seguim?
Per on seguim? Què més es va Llureix? És un topònim, i com a topònim defineix un lloc. Aquest lloc ens hem de remuntar a l'edat mitjana, i originàriament Vall d'Oreix es deia la Vall d'Aurexio, Vall d'Àurex. Què vol dir això de Vall d'Aurexio? És un topònim doncs, difícil, no existeixen gaires a Catalunya que acabin amb una terminació similar. Bueno, xoca una mica amb tota la terminologia que tenim d'origen llatí o de sants, no? De, per exemple, Sant Cugat o altres poblacions que són més fàcils d'identificar l'origen del que volen dir. La Vall d'Aurexio s'ha de situar dins d'un gran terme que es va establir en el moment de la repoblació, un cop l'Àndalus ja havia traspassat reculant cap al sud la frontera al Llobregat, i hi havia la zona de Marca, tot el Penedès i l'Anoia en una zona de Marca, i l'Àndalus estava establert a Tarragona, Tortosa, etc, etc. I aleshores en aquest antic terme de Qualonga hi havia diversos nuclis de població. arribava des de Vallvidrera fins a Sant Feliuet de Vilavilanys, Sant Quirze, per entendre'ns, i entre altres llocs hi havia canals, hi havia llaceres i hi havia la vall d'Aurexio. I per què Aurexio? Doncs si ens hi fixem en tota la comarca, en tota la zona, hi ha tota una sèrie de topònims que, per exemple, parlen de Cerdanyola, que vol dir Cerdanya petita, o Ripollet, Ripoll petit, o Gausac, que és un topònim que ens prové de la Vall d'Aran. Doncs en el cas d'Aurexio seria la vall d'un personatge, és un nom occità, Aurexio, i seria el bonus homine, és a dir, el bon home, el cap d'una comunitat rural que estaria establerta en el petit turonet on actualment hi ha l'església de Sant Cebrià i Can Cadena. Allò seria el nucli originari de la vall d'Aurexio. Per tant, un occità que va venir a repoblar, com tota la gent que va venir del Pirineu, a repoblar tota aquesta zona i ens va incorporar tot un seguit de topònims, entre ells també Canals, Sant Martí de Canals, que també és de zona pirinenca i que s'estableix doncs, a l'antic municipi Castell de Canals i després municipi de Canals. Què més és Valldoreix? Doncs és un poble amb el seu origen, origen toponímic a través d'aquesta petita comunitat, és una parròquia, perquè és un terme parroquial. Aquí la complexitat de la història de Valldoreix és que no casen al llarg de la història els termes eclesiàstics amb els termes civils, els diferents noms que tenen, perquè originàriament hi havia l'existència del municipi de Canals, que seria l'antic origen administratiu, diguem-ne, del que actualment és Valldoreix, que és un municipi que va existir a la Valldoreix, bàsicament, i també dues masies que actualment són del Papiol, i que desapareix al segle XIX per una de les reformes municipals. En aquest sentit, dintre d'aquest terme del municipi de Canals hi havia una part que pertanyia a la parròquia del Papiol i una altra part a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix. Sant Cebrià de Valldoreix, que originàriament era Sant Cebrià de Colonga i que estava situat a Can Vilallonga, perquè allò també era el Valldoreix històric i el Valldoreix de demarcació parroquial. I amb una de les ràtzies del 1114 es destrueix aquesta església de Sant Cebrià de Colonga i es demana el seu trasllat posteriorment a l'any 1130 el que havia estat un oratori del monestir de Sant Cuat, que era Sant Vicenç de Valldoreix, on actualment hi ha l'església de Sant Cebrià de Valldoreix. I el 1130 se dona aquesta nova advocació amb aquesta ermita, la de Sant Vicenç, per la de Sant Cebrià de Valldoreix. Per tant, delimita un gran terme parroquial que inclouria l'actual Valldoreix, tota la Floresta, la part de les Planes, Mirassol, Masjaner, una part de Rubí i Can Trabal. Per tant, era un extensíssim terme parroquial que donava una unitat, una unitat d'identitat com a poble a través del nucli que era la parròquia. Per tant, també és això la història de Valldoreix. Tot i que avui en dia doncs, la parròquia de Valldoreix, doncs, com sabem, ja existeixen altres parròquies, la de Sant Joan de Mirassol, per exemple, antigament la del Carme, l'església del Carme, o la parròquia de la Floresta, que ja han esmiculat aquesta història d'aquest gran terme parroquial que havia estat la parròquia de Sant Cebrià.
Ara que parlaves del topònim, al llarg del temps l'hem vist escrit, però i em sembla que també ha tingut modificacions, però a l'hora de pronunciar-lo també es fa una mica
complicat,
difícil.
Aquest acabament, no? Eix, com peix o creix, doncs costa.
Home,
costa,
jo recordo costa. Anys enrere que no era Valldoreix.
Era Valldoreix.
Era Valldoreix.
Sí, sí. Sí, sí.
Tinc anècdotes al respecte.
Tinc anècdotes. Bé, per sonoritat o per mala sonoritat de pronunciar-ho, trobem alguns documents antics en els quals està escrit amb G. De la mateixa manera que trobem en certs documents antics Sant Colgat, en comptes d'escrit Cugat, no? Per tant, la gent que escrivia a través del que sentia, i per tant, escrivien com escrivien.
La transmissió oral, exacte, no?, que després transmeten.
De fet, fa uns anys, quan es va incorporar en els ferrocarrils de la Generalitat l'anunci de la propera estació, el locutor que ho anunciava, doncs no pronunciava bé Valldoreix, pronunciava Valldoreix. I recordo un articulet que vaig fer amb un mitjà de comunicació local que en el que reclamava doncs, que es canviés i es pronunciés bé, no? I amb el temps ho van canviar. Sembla ser, hi ha gent que m'ha dit que darrerament tornen, han tornat a canviar la locució i per tant torna a pronunciar-se amb la G i no amb la X.
Ah, pensava que em anaves a dir que s'havia millorat encara més.
No, en el tren no, en el ferrocarril, pel que m'han explicat, no és així. Però sí, és cert, la pronúncia... De fet, també, respecte al topònim, hi havia la confusió i a la Vox Populi que parlava del vent d'oreig, que era, i de fet el mateix himne de Valldoreix dels anys 30 l'incorpora aquesta situació del vent, que és el que donava nom a Valldoreix. No, i també es parlava de la Vall Daurada, perquè estava ple de blat i que, per tant, doncs, en l'estiu es veia tot... res de... hem d'anar als documents, a les fonts documentals, i les fonts documentals més antigues ens parlen, doncs, com deia, de la Vall d'Aurexia, no? D'aquest bon home, aquest cap de comunitat, aquest pater famílies de l'època en el qual era el gran home d'una comunitat rural que estava situat en aquest turó.
O sigui que trenquem amb la creença popular i, diguem, majoritària que, bueno, s'havia establert pensant que Vall d'Oreix era una vall orejada, no?
Doncs no.
No és.
No és això.
No és el cas, no és el cas.
No és el cas.
Per on seguim, Juanjo?
Per on seguim?
Potser, jo no sé si tens pensat a explicar-nos una mica a què es dedicava el Vall d'Oreix de llavors, perquè tinc entès que era vinya, era vinícola.
Bé, era de tot una mica.
Sí.
Pensem, a veure, de fet, un dels problemes també de l'articulació històrica de Valldoreix és el fet de no haver tingut un nucli de vila, un conjunt de cases, que de fet va haver-hi dos intents de dos ravals en els quals va haver-hi un petit conjunt de cases. Un estaria situat a Can Brou actual, que és l'antic Camp Major de Baix, i l'altre estaria situat a Can Bartralot, que hi havia un conjunt de cases, Can Dalmau i que altres, que Can Fallol, etc, que estarien situades al que coneixem actualment com Mas Fuster, que és un conjunt de cases. Són dos petits nuclis de població agrupada. La resta, de fet, a Valldoreix ha estat sempre una població dispersa, masies isolades, i evidentment la masia està associada a la producció agrícola, no?, i també a ramadera. A Valldoreix hi ha hagut, per un cantó, estem al lloc que estem, i per tant són els conreus mediterranis, la tríada mediterrània. I hi ha hagut oliveres, de fet, a Valldoreix encara es conserven, a part del topònim de la plaça de les Oliveres, que ve a recordar, doncs, aquest conreu, que era bastant extensiu a una part important de Valldoreix, i a Camp Montmany, per exemple, disposem d'alguns exemplars, m'atreviria a dir mil·lenaris, d'oliveres que encara formen part de la finca i que donaven una producció d'oli important pel consum, no només alimentici, sinó també d'il·luminació. L'oli el pensem avui en dia només per cuinar, no?, per fregir, per amanir, però l'oli també es feia servir per la il·luminació. Sense oli no es podien il·luminar, per tant, llànties. Era necessari, exacte, les llànties d'oli. Després existeix el blat, els cereals, no només blat, sinó altres cereals. I per una altra banda tenim el conreu de la vinya. La vinya, de fet, va significar una aportació molt important perquè... hi ha masies, com són Camp Major o són Camp Montmany, les dues possiblement més importants de Valldoreix, que es van dedicar a fer grans produccions vinícoles i fins i tot, en el cas de Camp Montmany, ja en parlarem al llarg d'aquesta temporada, Camp Montmany va exportar vins a França i va guanyar unes medalles a exposicions universals dels vins de Camp Montmany. Per tant, va ser un molt important. Però no podem obviar a tot el tema dels cereals, perquè també tenim tot un seguit de molins oblidats, que estaven, un estava situat molt a prop del que és el castell de Canals, i altres situats amb un curs d'aigua bastant més important i, per tant, amb una activitat industrial, com és un molí, força més important i amb més garanties de funcionament, que són els que estaven situats al que actualment coneixem com la Riera de Rubí. allà, malauradament, d'aquestes estructures hidràuliques i d'aquests molins, pràcticament no tenim constància. Per què? Perquè la rierada de 1962 se'ls va emportar gairebé tots, no? I per tant hem d'anar a les fonts històriques i a fotografies anteriors que sí que podem visualitzar aquests molins, com el molí de Can Calopa, per exemple, on actualment hi ha el polígon de Can Calopa, que estava situat allà. I per què l'existència d'aquests molins? Perquè havien de moldre tota la producció cerealística que hi havia en tota aquesta contrada. Per tant, els dos elements més importants eren la vinya per un cantó i el cereal. Però també trobem alguns elements importants d'horta. L'horta significa un sistema d'irrigació, t'has de garantir l'aigua en contra d'aquesta tríada mediterrània que és més de secà. I a Vall-llorès es conserva, per exemple, actualment encara un barri que se'n diu el Regadiu. Aquest barri del Regadiu conserva, està situat darrere del Castell de Canals, més enllà del Mar Roig, la part baixa del Mar Roig, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens situem. Aquest barri del Regadiu, de fet, és dels darrers que es van urbanitzar al llarg del segle XX, i com el seu nom indica, hi havia tot un seguit de sistemes hidràulics que garantien l'acumulació d'aigua. El sistema pluviomètric que tenim aquí és de pluges que no són constants, sinó que són determinades, i el setembre era horrorós, sobretot, per tant havia de captar aquestes aigües i després domesticar-la, canalitzar-la cap al rec de les hortes, a la qual cosa et permetia diversificar els conreus, no? Produir altres tipus d'elements que no són de sequer, que necessiten un rec bastant constant.
Molt bé, déu-n'hi-do, dona de sí, parlar dels orígens de Vall-llorès. No sé si hi ha alguna cosa més que poguéssim destacar d'aquesta etapa, d'aquesta època.
Dels orígens, a veure, els dos elements principals, l'element del castell, que és el que articula aquest municipi, que és el municipi de Canals, que va existir des de la fundació com a torre, després castell, amb un terme delimitat que estava format, doncs, per un conjunt de cases de l'actual Vall-llorès, però també algunes cases que han passat al municipi del Papiol. Actualment són terme del Papiol, no? I sobretot m'agradaria destacar la complexitat que ja he parlat abans, de que els termes civils no corresponien als termes religiosos. I, per tant, això ha dificultat molt l'enteniment del que ha estat Vall-llorès, la comprensió de que quan parlem de Vall-llorès, de què parlem, si parlem d'un terme, parlem d'un municipi antic o no parlem, o parlem d'una parròquia o què parlem, no? El municipi era el municipi de Canals, estava dividit en dues parròquies, com ja he dit, la parròquia de Sant Cebrià i la parròquia de Santa Eulàlia de Madrona. Per què Santa Eulàlia de Madrona? Perquè originàriament aquesta rectoria, aquesta parròquia, estava situada al que actualment és l'ermita de la Salut, que originàriament era Santa Eulàlia de Madrona. I a la baixa de mitjana, a causa de que la major part de la població d'aquesta parròquia estaven situats al voltant del castell del Papiol, doncs es trasllada la parròquia al costat, al nucli de població del Papiol. Amb la qual cosa, els parroquians que eren de la zona de Vall-llorès, de Can Julià, de Can Montmany i d'altres, de Can Barba, havien d'anar fins al Papiol a desplaçar-se perquè era la seva parròquia.
Molt bé, doncs bona estrena, Juanjo. A partir d'ara i un cop al mes t'esperarem perquè continuarem desgranant i coneixent una miqueta més a fons aquesta història de Vall-llorès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.